Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bones, mosseguis, benvinguts en aquest programa, el segon extra d'estiu especial. Avui és el programa 487 i estem quatre i no hi és el Marc. Jo crec que el més destacable és que no hi és el Marc. No tant qui estem aquí, vale? Bueno, bromes a banda. Miquel Labòria, benvingut a Mossega la poma extra d'estiu 2.
Moltes gràcies.
Raül Arribas again. Molt bé, benvingut de nou. I Toni...
Quant de temps.
Sí, quant de temps. I Toni, convalescent, però al peu del canó. Moltes gràcies per apuntar-te.
A vosaltres, per trucar-me.
Doncs mira, ara m'acaba d'arribar l'avís de Twitch, que ja estem també sortint en directe per Twitch en l'enregistrament d'aquest programa, que és l'episodi... Avui farem... Ah, bueno, és veritat que no he dit de què parlarem, vale? Avui tenim... dos temes, però ja veieu que aquests extras d'estiu estan muntats molt en plan tertúlia oberta, per tant no tenim un guió tancat i de fet no incorporem les seccions habituals de propostes i comunitat. Si hi ha tema et surt i si no, doncs no es posa. És una tertúlia una mica oberta i perquè també volem avui aprofitar per fer un petit anunci. Vale? I aquest anunci que farem ara de seguida és que el Miquel Labòria ha tingut a bé està en els programes de forma recurrent, ja veurem la freqüència, però encara no ho hem decidit, però perquè hi haurà una secció que sí que serà estable i que parlarem de domòtica. Hòstia, molt content, Miquel, que t'hagis apuntat a liderar aquesta secció.
Bueno, jo crec que al final és el que parlàvem, hi ha molta gent que té dubtes, hi ha molta gent que és un tema que li interessa. I jo fa molt temps que el blog d'Apple en català i tot el que jo tenia està... costa molt mantenir, ja sabeu, una plataforma, i jo crec sí. Que al final és trobar aquest punt d'encaix entre tots i ajudar-nos entre tots.
Sí, no, i a més, és un tema que jo crec que molta gent dius, bueno, m'està bé escoltar-ho, però no m'hi he posat encara. En el moment que compres un hub i dos bombetes, se't cau el món a sobre, què puc fer amb això, què puc fer més? Vull dir que hi ha diferents nivells, però jo crec que si trobem una mica l'encaix de poder donar resposta a tothom que tingueu dubtes, que per cert aprofito, tothom que estigueu al grup de Telegram, que són 500 persones, doncs segur, i ja segur que heu tret molts temes, però si voleu...
Se't girarà feina, Miquel, amb això que està dient el Tomàs, et girarà molta feina. El Magma et pot donar fe d'això.
Ja, bueno, no tothom, o sigui, hi ha molta gent, però molts escolten o llegeixen en aquest cas i no piulen o no escriuen. Però bueno, en tot cas, si teniu algun tema específic de domòtica que es vulgui parlar, doncs mira, tenim setmanes abans no comenci la temporada oficial a l'estiu perquè aneu enviant coses, nosaltres les anem posant en un calaix de sastre, intentant agrupar-les en un sentit lògic i això ens donarà peu a tenir un backlog, no?, de temes per tractar ja pues, quan comencem temporada oficial. Vale?
Compte que estem fent una regressió temporal important, perquè sí, sí. Bueno, el Marc no hi és avui, no. Però el Rai ha estat a punt de venir, perquè havia de venir. Al final no ha pogut per un tema d'última hora.
Gràcies
per explicar-ho. Però, clar, mossega la poma, està aquí el Miquel, estic jo, el Rai hauria d'estar, òbviament vosaltres dos, Tomàs, tu i el Marc. Només falta el Coque... I estem a 2013, com qui diu,
Sí, sí, tens raó. Hòstia, el Coque, ara fa molt de temps que no sé res d'ell. Ja li preguntaré al Marc, que és el cosí del Marc, i que està per los uruguais, em sembla. El Magma no hi és. A veure, pel club de fans del Magma, que té un club de fans al grup de Telegram, ja mossega la poma, que només li escriuen amb ell. No escriuen ni al grup de Telegram, li escriuen crítiques o comentaris i només li escriuen personalment al Magma, saps? Perquè encara té un grau d'exclusivitat. Que sapigueu que està de vacances pel nord de Navarra. Vale? I per això no està aquí. Molt bé, macos, doncs això serà el programa 487, el segon d'aquesta temporada 15 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, Miquel, doncs no sé si vols acabar de complimentar alguna cosa de lo que això que hem dit de la col·laboració més o menys recurrent sobre domòtica. Ja us dic, no hem pensat en una freqüència, havíem dit un cop al mes, però bueno, si hi ha interès pot ser cada setmana.
Sí, a veure, tot dependrà una mica de com ho fem, és a dir, si fem una cosa petitona, de petites píldores que es poden fer setmanals, o si ens allarguem com sempre que parlem del tema, que acabem ocupant pràcticament tot el programa. Clar, si ocupem tot el programa, malament. És a dir, jo crec que aquí realment, com deies, lo interessant seria que la gent que tingui dubtes, que vulgui saber coses, que escrigui, i a partir d'aquí també parlar doncs, de novetats, de lo que hi hagi, de lo que surti, de trucs, de com té la gent muntada les coses, perquè al final aquí l'avantatge de les domòtiques és que cadascú s'ho munta com vol i a vegades veient muntatges d'altres dius, ostres, doncs això no se m'havia acudit o què podem fer. Per tant, jo crec que aquí hi ha molt de suc per exprimar i cal mirar ben bé com ho fem.
Exacte. Jo crec que el que pot tenir més sentit és que tinguem com temes prepreparats i que tinguem, diguéssim, xitxa per omplir el que seria una secció, perquè la de truquis, per exemple, igual la tenim una mica en reserva fins que no arribi al Big Sur, doncs no crec que... Big Sur és el que... No, Monterrey, perdona. Fins que no arribi a Monterrey, doncs no tenim moltes coses de Mac, de truquis, o a iOS 15, ¿vale? Pues, entre tant, podem fer això, tenir la secció estable i de tant en tant, si hi ha algun tema gros o volem fer un recap, una recapitulació, doncs podem dedicar a fer un especial, perquè no hi ha aquell dia, pues, sin límite. Vale? Vull dir, a saco. Vale, això jo crec que està bé, ja dic que la domòtica, lo important és que tothom que ara mateix tingueu dubtes, comenceu o ja sigueu avançats, pues teniu la sort de que el Miquel s'hi ha barallat molt, ha provat molts sistemes, ha provat molts estàndards, vale? Ha intercomunicat estàndards amb el seu fill, programa cosetes, vull dir que...
El resum és que ha patit molt.
Molt.
Molt. En definitiva. I al final he arribat a un punt que les coses funcionen, eh? Ara exacte. Estic en un punt content amb que les coses funcionen.
I has invertit però moltes sí. hores. I has invertit moltes hores. Sí, no, i a més, amb aquests temes de gadgets, sí, quan tu obres l'aixeta d'un nou món de gadgets, tens un... del que sigui, del subgrup que sigui. Si comences de zero, què et passa? Que fas inversions de moltes coses que acabes tirant després a les escombraries, ¿vale? I que com a mínim, si algú t'hagués guiat al principi, doncs, hòstia, és que t'estalvies pasta i hores de lluitar allà contra una cosa que...
Hores de patiment.
Sí, és sí, que... sí. I pasta, eh? I us ho dic en sèrio. Mira, jo ara amb el tema de la ràdio estava provant diferents antenes, ¿vale? I bueno, tampoc, ja tenia una certa experiència, no he anat a fer l'animal, però les antenes, diguéssim, provisionals, doncs he passat per moltes fins que he trobat una que ara veig que està realment funcionant, ¿vale? Pues lo mismo, és el mateix cas, ¿vale? Molt bé, doncs tema número 1. Hi ha un altre tema, i ara ja passant ja una mica la xitxa del debat, que ha sortit aquests dies com a notícia, ha sortit fins i tot en mitjans generalistes, que a més també s'ha comentat molt extensament i ha generat un cert debat, per sort, educat, en el grup de Telegram, ¿vale? I és el tema d'Apple i l'anunci que ha fet sobre la seguretat infantil, ¿vale? I la privacitat. No sé si algú de vosaltres, Miquel, tu pots donar un cop de... O sigui, de fet, són com dues coses diferents, que moltes vegades les he vist barrejades amb mitjans generalistes, però són dues seccions diferents. ¿Vale? Les vols comentar tu? T'animes a explicar-les?
A veure, aquí hi ha dues coses. I aquí, sobretot, el que s'està parlant és que ha afegit...
Disculpeu una cosa, eh? El que Apple ha anunciat, que per cert en les notes del programa tindreu la declaració oficial de la seva pàgina web, va en relació sobretot als Estats Units, ¿vale? No és a tot el món, és només per un tema de normativa legal d'Estats Units, però bueno, ara ho expliquem. Digues, perdona, estaves explicant els dos punts.
No, al final, en definitiva, el que ha afegit Apple és una sèrie d'infraestructures i de procediments per vigilar què s'està enviant o què s'està emmagatzemant tant en l'iPhone com en l'iCloud a nivell de contingut explícit sexual, sobretot a nivell d'infantil. Clar, aquí hi ha diverses coses dins del que ells han anunciat. Aquí és quan comencen tots els cunyats o tot el... Oh, és que Apple ens mira els missatges, Apple ens mira les fotografies, Apple ens mira tot el que estem fent, no? I aquí on ells posen sempre molt, molt, molt de peu és de que realment tota aquesta tecnologia, una, hi ha una part que es fa des del telèfon, per tant no surt mai del telèfon, i l'altra es fa basant-se en un sistema de hash. Perquè entengui la gent que és un hash. Al final, cada contingut es pot convertir en una espècie de numeració, és a dir, al final els fitxers, tot el que tenim, pot tenir aquesta numeració, i aquesta numeració és única per un contingut. ¿Vale?
És el DNI, és el DNI d'un contingut, el que sigui.
Correcte.
I també no es pot canviar, perquè és una cosa que es calcula. No, sí, no és una cosa que algú li posi un segell i aquell fitxer porti un segell, sinó que tot el que és el codi font del fitxer, per entendre'ns, no és el codi font,
clar, tu pots conèixer...
Però tot que per executar és un algoritme i això et dona un xurro, i aquell xurro és unívoc. O sigui, el pots calcular 2.000 milions de vegades i sempre et donarà el mateix número.
I en principi el xurro és privat, vol dir que en principi, depèn d'on estigui amagatzemat, vol dir que tu pots conèixer el DNI d'una persona, però per molt que el coneguis, encara que el posis en algun lloc, no et dona ni noms, ni cognoms, ni adreça, ni quan es vas fer el DNI.
És a l'ADN,
tot i que en aquest cas Apple sí que sap perquè esteu. Vull dir, sí, al final la pensa que el fitxer esteu.
Expliquem una cosa, a veure, ràpidament, pels oients que no heu aprofundit. Hi ha dos temes que farà Apple amb aquest canvi, i ve també de la mà d'iOS 15 i tal. D'una banda, el que fa és que en aquells dispositius, bàsicament telèfons, entenc que també tauletes, que estiguin declarats com que són possessió d'un menor, vale, d'una persona que és menor, si no recordo malament, de 13 o de 14 anys, no recordo ara, on està la data límit.
Això al final el que funciona és amb l'iCloud Family, sí. Per tant, si tenim declarats correctament les persones dins de la família, perquè al final això és molt important, quan els posem dins, no els podem dir que tenen 18 anys perquè així poden jugar el que vulguin.
Exacte.
Clar, és un dels principals problemes, és a dir, sí. També dins ara, de tot aquest sistema.
Sí, ara aprofundim aquí, perquè està clar que això ve de... o sigui, perquè en el fons Apple ho fa per cobrir-se les esquenes, però ara parlarem d'això, ¿vale? El primer que fa Apple és això, és a dir, en aquells telèfons que estan declarats que són de menors, i això ho fas a través d'iCloud Family, és a dir, que declares que aquell telèfon és d'un menor i pertany a un menor, i per tant hi ha un telèfon, diguéssim, del responsable legal que el gestiona, ¿vale? El que fa és que si aquell nen o aquella nena rep una imatge que avaluada...
Si rep o intenta enviar
una imatge que amb un programa que està instal·lat en el telèfon, no fora del telèfon, en el telèfon, detecta, pel que sigui, per un tema d'algoritmes, perquè té un machine learning, pel que sigui, salta una alerta d'aquest contingut sexual, adverteix al menor de dir, escolta'm, si estàs enviant això, pot ser problemàtic. Si ho estàs rebent, pot ser objecte d'un assetjament, ¿vale? Primer que ho pixela si ho reps, diria jo que si ho reps el mateix telèfon ho pixela, o sigui, ho esborra perquè no es vegi de forma explícita i et dona aquest avís com a menor i et diu, tu li pots donar el botó de veure, però si ho fas automàticament donarem un avís al responsable legal de la compte d'iCloud on està el teu telèfon subscrit, que teòricament són els pares o els tutors. ¿Vale? Això és el que diu, i és la fase 1, o sigui, això és una cosa que farà Apple. I la segona cosa que fa és que als Estats Units hi ha una associació que ja porta molts anys treballant, que vetlla perquè no hi hagi pornografia infantil. ¿Vale? Aleshores, en els diferents processos judicials on s'ha recaptat informació sensible de pornografia infantil, on ja s'ha estat jutjat i aquest material ha format part d'un judici amb sentència, aquestes dades van dintre d'una base de dades de pornografia infantil i se'ls aplica al hash. ¿Vale? Aleshores, què fa Apple? O què diu que farà Apple? Diu que de totes aquelles fotos que es deixin a l'iCloud passarà un procés on la revisarà, no revisarà la foto, revisarà el seu hash, i si el seu hash, revisant el hash,
ja com el calcularà i el compararà amb la base de dades de hashes que té problemàtics.
Sí, però compte que és un hash intel·ligent, és a dir, que tu pots tenir una foto al revés, una foto al dret, i poden ser fotos diferents, però és la mateixa foto, vale? Pues això ho tindrà en compte, aquest tipus de coses ho les tindrà en compte. I si detecta que ja en el teu dispositiu, en el teu iCloud, una foto d'aquest estil, no sé si una o més...
Abans d'arribar a iCloud. Això, aquest procés el fa...
El fa abans,
en el,
vale.
En el dispositiu, abans de guardar-lo a iCloud.
Vale. Doncs avisarà, crec que la història és que avisa a les autoritats d'aquesta agència independent que vigila això. Vale? Crec que fa algun tipus d'avís a les autoritats. Per tant, es converteix, no perdem de vista això, es converteix en policia. Ok? Aquestes són les dues coses que ha anunciat Apple que faria.
Perdoneu, vale? un moment.
Sí.
Se'm sent?
Sí, sí, perfectament.
És que estic veient una cosa molt estranya aquí. Està fent uploading continu l'app aquesta de Riverside.
Sí.
I cada vegada poso una part més, no? Ara ja vaig per la 179 de 180. I dic, a veure si és que...
A mi em surt 99-100, tota la resta estem a 99. En principi pot ser una cosa del propi iPhone, Toni.
Val.
Després ho revisaré, eh? Si hi hagués algun problema ja t'ho diria.
Perdó però per la interrupció tècnica.
No.
Per veure que tot vagi bé.
Vale. Bueno, doncs això és el que ha anunciat Apple, eh? I aquí el debat és, per una d'una banda, oh, és que Apple sí que veu les fotografies. No, ja queda clar, crec, queda clar que Apple no veu el contingut directament, vale? Però obre la porta.
No. Per poder-ho calcular la veu. Una altra cosa és que faci res amb aquesta informació que... o tingui gent mirant.
En teoria aquest càlcul el fan
en el teu telèfon.
Per tant, No arriba a Apple. No, en teoria no surt als servidors. Sí. Evidentment, hi ha algú que calcula el hash.
Exacte, vull dir que tornem a lo de sempre de la confiança. Que, i en aquest cas, o sigui, independentment de la confiança, l'objectiu crec que ningú el pot criticar. Però que sí que ara diguem-ho tot. Al final, o sigui, per poder fer això vol dir que tens accés. Per tant, has de creure que aquest accés no el fa servir per res més. Però bueno, és que vull dir, el vostre telèfon té accés a les vostres fotos. O sigui, això és impepinable. Sí, vull dir...
Exacte, és
complicat, que és com quan la gent diu, oh, és que es van començar a posar modes teclats de tercers, que deia, no, és que el teclat de tercer m'està llegint tot el que faig en pantalla. I ja és que és un teclat. Saps? Vull dir, no, si no llegeix què fas tu a la pantalla, el teclat no pot funcionar. Doncs en aquest cas igual, si fa servir el mòbil per fer fotos, el mòbil té accés a les fotos.
Ja. Però
de tota
perquè,
manera, en principi, això només funciona si tens activat l'iCloud Photos,
sí.
En teoria. A partir d'aquí...
Sí, però un cop tens muntat el procés, que s'executi o no, torna a ser el mateix.
Sí, Raül,
has de creure que només l'executen en aquest.
Però per què funciona només quan estigui iCloud?
Ja, però també després hem de creure...
Sí, però per què? Però
que per això dic, en aquest cas, que no l'estic criticant, però ja que ho estem explicant tot, que expliquem que al final, o sigui, és el teu dispositiu on fas les teves fotos i estan corrent processos i que al final sabem el que ens diuen que sabem. És com sempre que surt una notícia de s'ha descobert que s'està pujant informació, sigui a iPhone o Android, el que sigui, i diuen, ui, ha sigut un error. Ha sigut un error quan t'ho han dit. Fins que no t'ho han dit, ningú estava enjat, no havies obert la boca.
A veure, aquí hi ha dos temes que jo crec que s'ha de tenir en compte. Suposant, confiant en que això està funcionant com Apple diu i per tant les coses no surten del telèfon en principi, vale? Confiant, jo confiaria en això, vale? I entenent també, perquè aquí això no ho posa ningú en dubte, que la causa és extremadament noble, vale? És una causa lògica i ningú pot estar en contra d'intentar mirar o de minimitzar aquest problema o de suprimir-lo, vale? Aquí es donen dues circumstàncies. Una, per què fa Apple això? Per què fixeu-vos que Apple ho està fent sobretot per salvaguardar el contingut que té iCloud? Jo crec que ho fa ell on s'ho ven perquè vigila...
I és màrqueting també, no? Al final està intentant dir als pares que...
No crec que sigui tan màrqueting, Raül. Perdona, no crec que sigui tan màrqueting, Raül, sinó que crec que és... que sí que està aquesta part de màrqueting pels papes, però jo crec que el que és sobretot és cobrir-se les esquenes legalment per si li foten una demanda com a posseïdor de la informació de cloud, m'entens? Que això pot passar i a Google...
Però amb tots... Això és bidireccional, Tomàs?
Sí,
perdona,
sí, és bidireccional.
Això és bidireccional. Primer, perquè no li fotin una demanda i diu, és que vostès, clar, com que no controlen això... Pot haver-hi tràfic de fotografia infantil en els seus servidors perquè no han controlat. Clar. Però també perquè si algú els demanda, escolti, vostè
sí.
Està invaint la meva privadesa, sense cap motiu, llavors ells poden dir, no, és que estàvem buscant això. Yeah. I aquí és on vinc jo a dir que va haver-hi un ex-Facebook, o que encara és a Facebook, no sé, que va contestar allò de que, oh, és que nosaltres, fent això de repassar el que pugen, exacte, de Facebook era, hem descobert 400.000 casos, o sigui, que han tret a l'aire 400.000 casos com si haguessin denunciat a 400.000 pederastes. Bueno, fem números, perquè els números, o sigui, les estadístiques ho aguanten tot. Estats Units, diu, als Estats Units hem descobert 400, hem denunciat a 400.000.
Però això ho diu Facebook, no Apple, eh?
Sí, sí, diu Facebook. I ara jo dic, Estats Units té una població d'uns 335.000 habitants.
Milions d'habitants.
Significaria que el 8% dels estatunidencs, incloent menors d'edat i nadons, són pederastes. O sigui, això és una...
Bueno, espera, un moment, tampoc hem de confondre...
No hem de confondre aquells...
Sí, no hem de confondre una denúncia amb que realment fos veritat i sigui culpable i la imatge sigui d'això. No, si tu poden haver-hi 400.000 denúncies...
Sí, perdoneu, i poden haver-hi 10 denúncies...
Que aquest tio digui aquesta animalada és infumable. Que em digui que han descobert 400.000 arxius sospitosos és una cosa. No ha descobert 400.000 delinqüents ni 400.000 casos. Ha descobert 400.000 arxius sospitosos. O sigui, la manera de dir les coses també és una mica alarmista i és per de cara a justificar qualsevol acció per part de qualsevol entitat. Alerta, no estic defensant res, però vull posar
l'altre, si em deixeu acabar la reflexió que feia, perquè una era aquesta que us deia, diguéssim, que Apple es cobreix les esquenes, perquè en el fons les dades resideixen en el seu iCloud, no? I encara que no sigui un iCloud privat i que la responsabilitat sigui de la persona que utilitza l'iCloud, en aquest cas no sabem si ara o més endavant algun jutge dirà que vale, d'acord, però la responsabilitat és compartida amb delictes, diguéssim, de tipologia superalta, vale? O super
Chunga.
Vale. Això una. I dos, des de quin moment Apple és policia de res? Des de quan? Des de quan Apple... Perquè això no és que un jutge obri la porta, digui aquests... O sigui, hi hagi una denúncia. Les coses fins ara eren... Hi ha una denúncia, vale? Aquesta denúncia la rep normalment la policia o qui sigui. Intervé un fiscal. Aquest fiscal parla amb un jutge. I el jutge... obre, o sigui, dona el seu vistiplau perquè s'intervinguin les comunicacions, els ordinadors, els mòbils d'una persona sospitosa d'un delicte o d'un crim, vale? D'acord? Però des de quan Apple es converteix en policia?
De fet, Apple ha passat al contrari, perquè en 2 anys o 3 ha passat de que amb ordre judicial i tot no van voler, us en recordeu? Obrir el telèfon d'aquell delinqüent que s'havia mort, si no recordo malament, i van tenir un sideral considerable que deia que no...
Sí, sí.
Perquè estava l'FBI dient-li que volien entrar i que volien una porta darrere. Ha passat d'això, el que diu el Tomàs, a convertir-se en policia.
Bueno, això ja va deixar de passar perquè l'FBI va dir, mira, toma pel cul, li compro Pegasus el software i
vull dir que ha passat d'anar a tribunals per no voler ser policia, no voler ser ni part. Era en plan, mira, ara apanyaràs, tens el telèfon, si entres, i si no, però a mi no em vinguis a dir res.
Per tant, a mi el que em preocupa, o sigui, què ha canviat en el món? És que just això és el que jo no m'acaba de quadrar, Raül. Què ha canviat en el món de fa 2 anys, quan Apple era el defensor de la privacitat davant de l'FBI, i ara, amb un delicte que tothom entenem que és un delicte i que és una cosa que s'ha de combatre, per què l'actitud és totalment diferent? Què ha canviat?
A mi el que em preocupa és que el procés que implementen per combatre això també serveix perquè un dia algú de l'FBI vagi amb una foto que li ha fet el Tomàs pel carrer fa 4 anys i li digui digue'm a aquesta persona quin telèfon té i jo no el puc trobar, perquè al final podria fer-ho exactament igual. Si t'estàs mirant les fotos, exacte, pel motiu que sigui, jo no dic que va pel·lo fàcil, però si té el procés, si després li ve un jutge i li diu agafes això i ho fa servir per trobar-me aquesta persona que li vaig fer una foto un dia a un Apple Store de Nova York, al final el procés és el mateix. Sí. I si tenen accés, qui executa una cosa executa l'altra.
Encara que ells diguin que no tenen accés. De totes maneres, el problema és que no crec que hi hagi dubtes que per un tema de persecució de la pederàstia s'implementin certes regles, que s'ha de veure on estan les fronteres o els límits, vale? Que passa que això en el món occidental ho veiem clar i és, ha de ser així, no hi ha dubte, però no tots estem visquent al nord de Canadà, vale? Si tu pots ser un dissident polític a Síria i si hi ha una porta d'aquest estil, pots pringar.
Sí, sí.
O pots ser gay a Aràbia Saudí, que apengen els gais, i pots pringar. Vale? O sigui que compta amb obrir la porta, perquè ara tots veiem clar que, és un, que la raó és raonable, però igual d'aquí un temps amb altres coses o amb altres governs o amb altres històries no ho és.
Per això dic que a mi el que no m'agrada d'això no és tant la fi, que crec que la fi tothom em sembla, sinó que el mètode per arribar a aquesta fi és una porta oberta a fer qualsevol cosa. Al final estàs buscant això, però demà passat pots buscar fotos d'avions.
Clar.
Per posar un ridícul, de dir...
La finalitat és completament, absolutament legítima, el que passa que els mitjans són absolutament desproporcionats.
Perdoneu, i per què no ho fan a l'inversa? És a dir, hi ha una denúncia, doncs que ho digui un jutge, que fins ara anava així la cosa.
Aquí és on crec jo que intervé el màrqueting i intervé el vendre telèfons als fills dels que tenen iPhone. Jo crec que això com a eina de màrqueting és molt útil, és molt interessant, et dona molta pau interior com a pare o mare i...
Sí, però
hem, de cosa, hem de tenir una cosa present, Tot això només funciona amb missatges. Amb WhatsApp, Telegram o qualsevol altra eina de comunicacions, això no es fa.
Sí, perquè el que es guarda a l'iCloud no ho vigila Apple, per entendre'ns.
No, i tot el que estàvem parlant d'això d'avisar els pares quan s'envia o rep una fotografia o tot això, només funciona amb l'e-message. Per tant, és a dir, poden vendre molts telèfons, però després, per exemple, aquí es fa servir més WhatsApp que missatges.
Sí, sí, més... però a nivell de màrqueting, si ho estructures bé, al final pot funcionar. Però sí que és veritat que a nivell de seguretat, si saps una mica com funciona, al final les apps de comunicació van pràcticament totes ja xifrades punt a punt. I a més, precisament, una cosa que ha tingut jo sempre és que en principi les aplicacions s'executen a una sandbox pròpia. Per tant, no pots mirar des de fora que hi ha dins. Llavors, el que diu el Miquel és que una foto que pot ser una autèntica bestialitat dintre de WhatsApp, de Telegram... Bueno, de WhatsApp potser la veuria a Facebook, perquè aquest seria un altre debat que podríem tenir. Però dintre de Telegram, de Signal o de qualsevol altra cosa, és que l'iPhone ni l'olorarà, perquè és que no tinc ni idea que està allà dins. Que sapiguem, al final tornem a allò de sempre, Ens hem de creure fins a on entren...
Sí, sí.
Exacte. Que és parlant entre les empreses i això, però en teoria... No,
tu pots guardar el contingut de WhatsApp, una còpia del multimèdia de WhatsApp, el pots guardar a iCloud, si no recordo malament.
Sí, hi ha Google, però va tot xifrat.
És la pròpia aplicació, serà ells qui ho xifren i ho guarden i com ho guarden. Ja, i al final iCloud aquí només fa d'estores.
Exacte, i va tot xifrat, allà sí que no poden fotre, salvo que tinguin un acord entre les empreses i es comparteixin claus privades per darrere, és impossible saber que t'estan pujant.
Correcte. Vale.
A mi m'indigna bastant tot això d'Apple, però no senzillíssima raó, perquè és un tema lo suficientment tràgic, greu i horrible com perquè es frivolitzi, perquè jo això de tota aquesta història d'Apple ho trobo una frivolitat, perquè això no solucionarà gaire cosa del problema real. No servirà per solucionar gaire res, i el que fan és frivolitzar amb un tema molt seriós i molt greu i contra el que tothom hauria de lluitar de manera seriosa. No frivolitzant, perquè això no és més que una
cosa. Sí, hi ha un tema addicional, Toni, que jo crec que, més allà de la frivolitat, que jo t'entenc i és cert, que no sé, jo veig encara un risc pitjor, i és que algú es pensi que com t'he activat això, ja com a pare, em refereixo, ja va per la vida tranquil. I això sí que em sembla gravíssim, perquè crec que la responsabilitat de temes d'aquest, com d'altres temes, amb temes de drogues i tal, sobre menors, vale? amb temes de pares o responsables legals, ha de ser una vigilància que va molt més enllà d'activar o desactivar un switch o una opció en algun lloc.
Sí, Tomàs, però posaré un exemple molt quotidià i molt sagnant. Quanta gent coneixem tots que, com que ja tinc la vacuna, jo no he de portar mascareta enlloc, ni em puc contagiar, ni puc contagiar ningú. I ja els hi pots explicar milongues i que no els entren cap, però és el mateix. Jo ja m'he ficat el switch, saps? Jo vaig anar allà, em van ficar el switch, o els dos switch, i a partir d'aquí jo ja barra lliure. O sigui, jo... i ja està, però això és igual, és en plan, ja tinc el switch, faig el check i s'ha acabat, ja... Altres es preocupen per mi, una mica és el concepte de sempre, d'altres es preocupen per mi.
Correcte.
A part de que estem obrint una sèrie de portes d'accés a la nostra privadesa, com heu dit abans, s'estan obrint, i jo no entenc quina justificació pot tindre això. És a dir, aviam, com que resulta que hi ha criminals, doncs la policia ha de poder monitoritzar el 100% de la població. Home, no fotem. Tots sabem que hi ha criminals i que hi ha actes criminals, però, collons, no et poden tirar la porta a terra i entrar a casa quan els doni la gana. Fa falta, com deies tu, la intervenció del jutge, etc etc. És que Apple ara es reserva el dret de fotre la porta a terra i entrar
sí,
com
perdona, vulgui. El jutge...
Home, és que estem buscant...
Perdona, Toni, disculpa, que et talli, però el jutge no, o sigui, el jutge no autoritza que rebentin una casa per mirar que hi ha dintre d'un portàtil o d'agafar-te el mòbil o del que sigui, perquè sí, ho fa quan les evidències de que s'està cometent un delicte són prou estan avalades.
Tot i que esteu parlant d'un sistema judicial molt idealitzat, però ja us entenc per on aneu.
Sí, home, és que hi ha un tercer. No, no, o sigui, no és ni la policia, ni el fabricant...
Sí. Estic fent la comparació, diríem.
Sí, sí, vull dir...
O sigui, Apple es reserva el dret d'entrar quan li doni la gana. És que busquem material pornogràfic infantil. No, perdona.
Sí, però no, de fet ni entres. O sigui, si Apple el que diu és el nostre sistema que no ha envaït la teva privacitat perquè s'ha executat en el teu telèfon i si no s'ho ha mirat a iCloud, ¿vale? ha detectat en les metadades d'aquest arxiu que aquest arxiu pot ser problemàtic. Ho denuncia l'agència de no sé què, de no sé quantos d'Estats Units.
Bueno, a mi em fa l'efecte que no són les metadades.
El hashtag consta dintre de la metadada, Toni.
El que diríem que seria l'ADN.
Sí, però és un valor...
Ell compara aquest ADN amb ADNs que saben que són nocius i si hi ha un match...
De totes maneres, i valga'm Déu ser jo aquí qui ve a mossega la poma a defensar la pele, vull dir, els antivirus han estat mirant tots els nostres fitxers des de fa 20 anys i ho tenim assumit. Jo amb això no l'estic ni defensant ni atacant. Només vull dir que segurament estem molt més inspeccionats en aquest sentit del que la majoria de gent s'ha parat a pensar. Els antivirus porten fent això, puf, i a més, no només analitzen el fitxer, sinó que fent heurística, o sigui, el que sap una empresa avui en dia d'antivirus, bueno, que ja no és antivirus només, és anti-malware, vale? O anti-cybercrim, només executant-se al nostre ordinador, que òbviament, a més, per la naturalesa del programa li hem de donar permisos totals, perquè si no, no pot fer la seva feina, estem confiant també, o sigui que... Sí.
Jo et dic una cosa, que... Raül, el meu CleanMyMac sap més del que passa en el meu ordinador que Apple.
És que és clar, Mac, jo t'ho dic, eh?
No, no, però descarat, eh? És el programa... I... Després de One Password és el que sap més de la meva vida.
Per això dic que és que, ostres, és... No vull ni defensar ni atacar, eh? Perquè ja és un tema prou espinós i delicat, però que de vegades també per com ens arriben les informacions, com que ens escandalitzen algunes coses i si ens parem a pensar, dius, però és que això ja, saps, això ja està passant. No sé, sempre... Jo crec que és en part per... Ja sabeu que jo durant temps m'he estat una mica rient de que Apple sempre ha fet com bandera de la privacitat i a mi això sempre m'ha semblat màrqueting i fum, perquè al final és... Mira, doncs van decidir que per aquí era com una tècnica de màrqueting i segurament els hi ha anat molt bé. O sigui, a nivell de màrqueting superbé, però que no deixa de ser una palanca de venda i que havia calat molt bé el missatge i havia arribat a que la gent, pues això que deies tu, Mas, en plan de, em compro un iPhone, estic segur. I això els hi devia anar molt bé. Però,
bueno, perquè és un en contra de Google, al final això és un en contra de Google. És que Google tot està al núvol. És que
exacte, parar, però vull dir... Era...
Ha de passar per als servidors de Google.
Clar, però vull dir, per què et creus a Apple quan diu que no s'ho mira ja Google quan no, quan tu, o quan Facebook, que ens passa a tots, Facebook diu no m'ho miro i se'ns escapa el riure a tots. Però al final a l'altre també doncs, tu has de creure. Ja et dic, convivim amb els antivirus, convivim amb un servei de VPN, que en fem servir molt. O sigui, el VPN sap tot el que passa, o sigui, tot el que fas, perquè realment t'ha d'inspeccionar els paquets. El que fa és que ningú més ho sap, ¿vale? Però fas un altre i sí. No vull que sap... Clar, però ell sí, perquè és que no queda un altre. A no ser que facis el VPN i també vagis per Tor, ¿vale? Que llavors sí que ja compliques tot, però també llavors la velocitat teva de navegació cau en picat si fas servir les dues coses. Vull dir que també a vegades hem de posar una miqueta de... Segurament és el món en què vivim.
El que passa, Raül, que els proveïdors de VPN no sé el que faran amb les dades, però el que sí que en principi no surten a la palestra dient que faran de policia.
Que sí, que sí, no, no.
I que això que és només... el que era un quadre, o sigui, no un quadre d'Apple aquest anunci.
Però és que jo crec que aquesta part és la, de, és la del màrqueting. Jo crec que el que fan, conceptualment no fan res això, que no faci un antivirus, a fi, li podries dir que en lloc d'un anti-malware és un anti-child pornography i li podries dir igual i funciona exactament igual que un anti-malware. Agafa tots els teus fitxers susceptibles i els analitza.
Jo crec que hi ha dues vessants. Una, la que parlàvem del màrqueting i dels nens. És a dir, la part aquesta d'e-message, de detectar fotografies i tal, avisar els pares, però que no surt d'aquest nucli, és a dir, que al final surt de la família i dels dispositius en local, això és una cosa. Vale? L'altra és ja quan fa de policia a dir he detectat això i vaig avisar autoritats, vaig avisar no sé què.
De fet, aquí Miquel, fa de policia... Sí, de fet, fa de policia en els dos casos. Vale?
Sí,
dels nens
un...
contra els pares o dels pares pels nens, o sigui, és igual. Que no vull dir que estigui ni bé ni malament, però... Sí, no dic que estigui bé o malament, però fa de vigilante de la playa. En els dos casos fa de vigilante de la playa, Apple.
Sí, vale? Però també hi ha, com hi ha un VPNs, hi ha antivirus, sí. Hi ha programes per controlar nens o gestionar
exacte.
La seguretat dels nens, que és exactament el mateix.
Exacte.
I que també amb iOS funciona instal·lant un VPN, amb Android perquè té més permisos, et permet fer més coses i fins i tot t'esnifa allà sí, a WhatsApps i qualsevol programa de missatgeria, al final no deixa ser el mateix. L'únic que aquests programes, per funcionar, realment han d'anar a un servidor, analitzar-ho i saltar alertes, i
aquí Apple. Ara s'ha tallat la veu,
sí,
Miquel.
T'has quedat mutejat, Miquel.
T'has quedat mutejat, Miquel. No sé si has tocat alguna cosa.
No, em sentiu?
Ara has tornat, sí, ara has tornat.
Ara sí.
Vale.
Sí, sí.
No, no, deia això, que per una banda aquests necessiten que enviïs els servidors, i els altres van... Aquí Apple el que està dient és que ho fa tot en local, ho fa tot des del dispositiu.
Molt bé, doncs escolteu, jo donaria el tema per tancar. No sé si el Toni vol fer algun rant més, una queixa global.
Sí, que jo em veig d'aquí molt pocs anys fent servir un telèfon de... un stupid phone en comptes d'un smartphone, i una càmera de fer fotos digital que no tingui...
Sí, però això va també en el... Ja et dic, o sigui, ja no estic defensant, perquè de fet quan hem parlat a vegades de criptomonedes ja sabeu una mica el que penso. Però és com va la societat, és com el tema d'obligar a fer pagaments amb targeta i no amb diners en metàl·lic. Mm. Per què ho fan? Perquè és tot perquè ho pots trasllar. Si pagues en metàl·lic, de fet, quan hem parlat de vegades del Bitcoin, quan diuen, no, és que amb el Bitcoin es poden fer coses i no hi ha traça, que és mentida, però amb el que sí que es poden fer coses i no hi ha traça és en metàl·lic. Jo vaig al Tomàs, li dono un billet de 50 euros i no s'entén a ningú que li ha donat aquell billet de 50 euros. És més, quan després va al Tomàs i paga algun lloc, ningú té forma de saber que aquell billet de 50 euros li he donat jo. En canvi, si jo li envio 50 euros per transferència i després el Tomàs va amb la seva targeta i compra una cosa de 50 euros, si algú volgués mirar, podria mirar, mira, el Raül li va enviar 50 euros perquè el Tomàs anés
no,
a tal botiga...
No, perquè m'has enviat per Visum. I aleshores no consta.
Però mira, encara més, veus? O sigui, vull dir que al final va tot a tema de monitorització. Ens monitoritzen, és això, és seguretat sí. I, o privadesa. Mm. I sabem cap
sí.
On va el món.
Jo crec que moltes vegades no és tan... No és que ens vulguin monitoritzar com a persona individual, vale? Sinó que el que volen veure és el volum de les transaccions i coses que passen per prendre decisions d'altres...
No, i sí que ho volen. El que passa és que a tu, Tomàs Manzanares, o a mi, Raül Arribas, a dia d'avui
no
els és absolutament igual el que fem. Perquè al final el que no poden, per volum, és monitoritzar tothom. O sigui, ells agafen tota la informació, però no la poden analitzar-la de tots. És totalment inviable i fins i tot si es pogués a nivell de costos seria irrealitzable. Però sí que la tenen. Per tant, si dintre d'uns anys volen saber què feia el Tomàs, segurament sí que poden tirar enrere i tenen tota la teva informació i estirar-la. I a partir d'aquell moment, a més, monitoritzar-te
en temps
real.
Que la informació la tenen segur. I de fet, una de les coses... Sí, perdona. Una de les coses que un jutge pot demanar és avisa que li doni l'extracte.
Clar.
Això ho fan sovint, eh?
I una pregunta. Com és que hi ha gent que són tan rucs que s'ho creuen? Per exemple, hi ha un banc que està anunciant una app que diu, no, la pots fer servir el teu telèfon encara que no siguis client nostre. I la gent va, ai, que bé, doncs ho faré servir. Mira, no sóc client d'aquest banc, però, hosti, si aquest banc el que vol és saber tu, específicament tu, tots els teus moviments financers,
això,
encara que no siguis
això
client.
Això ho ofereixen tots els bancs.
I els estan regalant. És que hi ha centenars de milers de persones que són així de burres.
A dia d'avui tots
això
els bancs tenen l'opció d'afegeix els teus altres bancs aquí per tenir tot l'estat unificat.
Sí, exacte. És que,
tot i que també és veritat que això és una cosa que els bancs no volien fer, i amb l'open banking estan obligats. Perquè això, si tu mires des d'un punt de vista d'un banc a un altre, però hi ha empreses que el que es dediquen al seu negoci precisament és agrupar-t'ho tot perquè tu sí que pots guanyar. Si al final és, clar, un cop estan obertes les APIs, doncs els altres bancs també es poden connectar. Però sí que hi ha bancs que, o serveis fintech que el que fan és que t'agrupen, tu pots dir, mira, jo tinc aquests bancs, fins i tot la gent que tingui inversions o el que sigui, ho agrupen tot, ho tens tot en una app, per tant, és molt més fàcil de tenir com la teva informació financera i et permet també treure beneficis, perquè tots sabem que hi ha bancs que, o entitats que de cop i volta una cosa la tenen millor a un lloc, una altra cosa la tenen millor a una altra.
O les comissions, final... o les mateixes comissions.
Exacte.
O sigui, sí, això, sí. Això és bo pel tema d'Open Bank. Té raó el Toni amb la filosofia.
Jo crec, al final, però... aquí estem obrint un meló.
Brutal.
Sí. Sí. Pot ser molt gran.
Mira, un moment, abans d'obrir aquest meló...
Jo abans d'entrar al tema de bancs, sí, és, també hi ha a nivell de tràfic, volen fer una app que controli tots els vehicles que estan circulant en temps real a nivell espanyol o a nivell europeu, i allà el que volen és controlar cotxes, bicicletes i patinets elèctrics, em sembla, en temps real. Si arribem a muntar això, ja sigui a software dels cotxes o amb telèfons, tornem a lo que dèiem, qui no els permetrà dir qui va a un excés de velocitat i posar la multa directament,
o el que deia el Tomàs, o una manifestació que el que estigui en el govern en aquell país en aquell moment no li agradi que tu hi vagis. Potser no et veia deter, depèn quin país sigui, però ja estaràs a la llista.
Vull dir que això hi havia el Pau...
Jo tinc la solució per tot això.
Publicar, quan va haver-hi totes les manifestacions a Washington, hi havia un article on es veia a través de telèfon com la gent estava primer en el míting de Trump i com després es movia tota la massa fins a davant del Capitol. Mm. I hi havia tot un article que explicava això, com el podien detectar i com al final detectaven i realment podien
nom. I de fet, això s'ha fet
noms.
Servir... Sí, sí, és que
sí, clar, la localització que tenim tots, el mòbil Android o iOS, al final, si un jutge li pregunta a Apple o Google, digue'm fulanito on estava...
És que ni calia
estava...
això. Em sembla que ho feien a través de, com que fan servir apps com la d'Uber, que detecta en temps real i va enviar la ubicació, al final detectava no sé què, pim-pam-pum, i acabaven donant el nom del tio.
Clar, perquè suposo que si et tiren enrere, veuen on has dormit els últims 7 dies, per tant, allò és casa teva.
Tot.
I, de fet, això s'ha fet servir a les causes judicials.
Estem parlant d'Apple, però tenim instal·lades centenars d'apps...
I sabeu quins seran els grups terroristes del futur?
Què deies, Toni? Perdona, qui...
No. Sabeu qui seran els grups terroristes del futur? Seran les BIEM, les Brigades de l'Impuls Electromagnètic.
Bueno, escolta, ho has deixat molt amunt. Jo ho tancaria aquí, el debat, perquè jo crec que... a veure, vull anar a la comunitat només perquè doni excusa per posar la falca i demanar calés. I segona, perquè jo crec que hi ha un tema que, ja per tancar una mica el programa d'avui, que surt una mica d'aquest debat més de fons, i que està molt bé que el tinguem nosaltres, que ha estat molt bé que hagi estat a Telegram, i podeu seguir debatint, perquè ja veieu que aquí cadascú té el seu punt de vista. I al final jo crec que la suma de tots els punts de vista al final, perquè no hi crec que hi hagi un que tingui la raó i l'altre que no tingui gens de raó, aquí hi ha diverses coses que s'haurien d'analitzar.
Sí. Només dic que la gent que realment li preocupi això, venen telèfons que realment venen securitzats a tope i poden ser smartphones, al final és el que vulguis tenir, clar, al final no, si vols la...
Però això em recorda el telèfon aquell que venien els delinqüents com el super segur, que no ningú els hi podria capturar, i al final el que tenien era un troià de la policia i que van acabar amb un...
Sí, clar, no, òbviament, al final algú fabrica el telèfon i algú te'l ven, No, sí, jo ja et dic, ja saps que jo sóc de confiar en ningú.
Fa poques setmanes van detenir no sé quants centenars...
Sí, sí, això va ser una notícia molt bona.
Justament per això.
Perquè
feien
servir
un telèfon que en teoria era supersegur.
Era un telèfon normal, però que estava protegit per un software de no sé què, i aquest software de no sé què, més que protegir, el que feia és anar enviant tot cap a la policia.
Molt bé. Pixel 3, al final era un Pixel 3.
Sí, el que passa és que, clar, aquests telèfons, ja et dic que són supersegurs, clar, oblideu-vos de WhatsApp, oblideu-vos de moltes coses, al final, pues, clar, pues, són... Pues, t'has de deixar pel camí la comoditat i molts serveis. És una mica la passió que comentava abans, doncs jo sent qui soc crec que no m'he de preocupar perquè soc part d'una gota al mar. Si pel que sigui demà em toqués l'Euromillón, que no el jugo, sí que és impossible, però em toqués l'Euromillón, doncs segurament canviaria radicalment com gestionar aquestes coses, perquè de cop i volta pot ser un objectiu de, ja no dic de la policia o de delinqüents o de qui sigui, o sigui, és que et canvia la vida per complet. Llavors jo, si fos Gerard Piqué, doncs segurament aquestes coses me les prendria molt, molt en sèrio.
Sempre que arriba, és un doncs, canvi de mentalitat també, de que tothom quan obre una app i li surten els eules aquells de les normes d'ús, tothom sí, ja, sí, sí, sí,
scroll
sí,
sí, i acceptar.
Siguiente, 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 i apa. I quan demanen permisos de telèfon, també molta gent diu que sí a tots els permisos sí. I pelante. I això és un perill.
El pitjor és que hi ha molta gent que no sap ni el que són els permisos, que encara és pitjor. Digues.
Per això.
A mi... M'agradaria concloure la meva intervenció dient que estem entre dos miralls oposats, que va rebotar la imatge d'un a l'altre fins a l'infinit. Per exemple, un exemple per il·lustrar el que vull dir. Els terraplanistes. Els terraplanistes diuen que som, que nosaltres som víctimes d'una conspiració per fer-nos creure que la Terra és esfèrica i no plana. I no se'n donen compte que les víctimes són ells d'una conspiració perquè siguin així d'ignorants, que aleshores també pot ser víctima d'una conspiració per la contraconspiració, etc, etc, etc. O sigui, anem rebotant de conspiració en conspiració.
Saps el que passa, Toni? Això és un meló que no hauríem d'obrir a mossegar la poma, perquè és un meló complicadíssim, ¿vale? Mira, tinc un familiar, no vull entrar en detall,
no,
¿vale?
Ahí lo
que
dejo.
Té una carrera universitària de ciències, ¿vale? I m'explicava l'altre dia una cosa que deia, però això és una magufada, i és que està claríssim que és una magufada. Com és possible que alguna persona que té una carrera de ciències es cregui una magufada?
Perquè molts cops confonem educació o educament, o com es digui, o sigui, aprendre coses en tenir capacitat per analitzar el teu entorn. No sí. Vull dir la paraula intel·ligència, perquè intel·ligència al final n'hi ha mil, però ja m'entenem el que vull dir.
Sí que és veritat que no ha exercit la seva professió, però té els estudis.
Sí, hauria, però vull dir que crec que tots hem conegut gent amb carrera universitària que ens ha semblat molt llesta, i gent amb carrera universitària que no ens ho sembla, i gent que no la té i ens ho sembla, i gent que no la té i no ens ho sembla. Bé. Jo, com a mínim, perquè jo puc trobar exemples dels quatre en el meu entorn superràpid. Llavors,
lo important no és saber de memòria coses, és entendre-les.
No, però una carrera de ciències no te la
pots entendre-les.
Sí, però una carrera de ciències no te la treus de memòria, eh? No. És simplement que tu ets, pues mira, pues se t'ha donat bé i has posat moltes hores o a aquells conceptes en concret, pues els has après i els saps aplicar, però quan surts d'allà, o sigui, la teva carrera de física no, bueno, en aquest cas sí perquè és terraplanisme, eh? Però jo què sé, o sigui, hi ha una carrera de física o una carrera de ciències que pot ensenyar moltes coses d'un àmbit, jo que sé, informàtica. No té per què donar-te conceptes físics. I si tu no tens la capacitat de tenir una mica de sentit comú o de raonament o d'intel·ligència, no sé, ja et digué, buscar la paraula és molt complicat. Però que, vull dir, entre una persona que estudia la carrera informàtica i una que no, per tenir criteri d'altres coses, no és una relació 1-1. O sigui, el fet d'haver-te tret una carrera per mi no implica res. Que segurament és una persona amb una mica més de capacitat en general, si fas com una mostra molt gran de gent. Sí, segurament et donarà que el grup de la gent que ha estudiat una carrera doncs segurament és un pèl més, destaca un pèl més en capacitat crítica o d'entendre les coses, però a grans grups. O sigui, a nivell individual estic segur que tots coneixem casos dels quatre extrems que he comentat abans.
Vale, d'això ho deixem aquí, tallem aquí, deixem anar a la comunitat molt breu per demanar pasta i parlem de l'últim tema per tancar avui Mossega la Poma, que serà de la competència. No de la competència de nostra, sinó de la competència d'Apple. Vale? Ara tornem. Molt ràpid de cara a la comunitat, només dir-vos que és estiu i hem de continuar pagant les garrofes, el hosting, i los dominios, i todo. I sí que és veritat que ja s'entén que afiliats d'Amazon a l'estiu funciona poc, però no hi ha excusa perquè no us feu Patreons, mecenes de Mossega la Poma a través de Patreon, que ja és avui en dia una de les, digués, el principal font d'ingressos, Patreon, sí, ara estic jo en un altre món, gràcies.
M'agrada molt quan el Tomàs es posa a renyar l'audiència, sí. Em sembla moments meravellosos de Mossega la Poma.
A veure, és que si
amb
no...
quina finura els va renyant i els va picant el crustó.
Perdona, Raül, però si
amb
no...
Amb un regle picant els dits de... donar els diners ja.
Sí. Si no renyem a l'audiència, si no renyem a l'audiència, de què serveix escoltar Mossega la Poma? Si la gent es dona de cops de cap contra la paret quan ens escolta, que menys que posin 4 duros, no? A veure, el tema està en que és estiu i tothom se'n va fer una cerveseta. Hòstia, doncs una cerveseta és el que hauries de pagar. Són 1 euro per 12, són 12 euros. Vale? Pues cony, és convidar els col·legues a una birra. Que menys, no? Per
los buenos... Igual, però acaben els gelats a segons quins llocs. Sí, només sí. Que un gelat no el feu, ja... Hòstia, us deshidrateu tio, aquella tarda, però...
Vale
ja
que era un lloc de luxe, vale que jo estava convidat, vale que no vaig pagar jo directe... Sí, bueno, no vull donar detalls, vale? Però vaig demanar un batut, i una cervesa, i vaig pagar 24 euros, vale? És tot el que vaig pagar d'un fin de setmana de lujo, però em va semblar excessiu.
Estàs recordant aquell de Twitter que s'ha fet viral del que té el compte de 3.000 i pico euros amb no sé quanta gent, amb dos ampolles de Dom Perignon de 1.000 i pico euros i que es queixava de la propina o alguna cosa així, no recordo. O sigui, després de que comprar ampolles de vi o de xampany de 1.000 euros, estava indignadíssim per la... O era la propina o era el servei, no me'n recordo, alguna cosa que hi havia al compte. I el tio ensenyava el compte sense caure que estava quedant ridícul ell.
Correcte.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt ràpidament. Preus dels iPhones i l'últim Samsung que ha sortit nou, el flagship, que val 1.700 pavos i que pensem, crec que està bé que valgui 1.700 pavos, no?
A veure. Ja vaig anunciar la setmana passada que venia després de donar molt la brasa amb els plegables. Doncs sí, ha anunciat va anunciar diverses coses, però a mi el telèfon que m'agrada moltíssim és el Galaxy Z Fold 3 5G. He de pensar el nom perquè Samsung el tema del naming és regular. És el, crec que és el Z Fold 3 5G. Però això és l'evolució del plegable i és una passada, però una passada de telèfon. I el que comentàvem just abans de començar el programa, ha sortit per... Crec que té dos models, els dos tenen 12 GB de RAM, si no recordo malament. Crec que l'única diferència és que un té 256 d'emmagatzematge i l'altre 512. I el de 256 costa 1.700, crec, però ho puc dir... 1.709, o sigui 1.700, i el de 512, 1.800. O 1.800 i 1.900, crec que són 1.800 i 1.900. Però vaja, que amb 256 i tot lo de més pepinazo, són 1.800 euros per un telèfon plegable que és molt, molt diferent a la resta. Discutíem... per mi és un canvi tan gran com, o més gran que quan va sortir els phablets al començament.
Correcte. Discutíem a la prèvia, però primera, que Samsung ja ha tingut temps de fer dues iteracions, aquesta és la tercera sobre un telèfon plegable i poc o molt doncs, suposo que haurà anat aplicant moltes millores, vale?
Sí, aquella sembla és el que hauria de ser. De fet, el 2 ja ho era molt, però perquè el 1 era bastant basura. Però clar,
el 2 és el que es tancava, no? Quan el plegaves?
Sí. Bueno, i que tenia la pantalla rara. De fet, de la versió de llavors, el Huawei era molt més guapo que el de Samsung. Després Huawei va tenir problemes amb Google i el govern americà i ha quedat una mica... O sigui, segueix traient el seu, però clar, a nosaltres ens afecta menys. Però Samsung amb el 2 va gairebé llançar la basura la seva idea original i es va copiar bastant de Huawei. I estava molt bé, però tenia encara algunes cosetes. I el 3 és agafar el 2 i polir aquelles coses i a més baixar-li, crec que li hem baixat 200 o 300 euros al preu de sortida del que tenia l'altre. I és el que parlàvem al començament, que semblen molts diners, però quan ho compares amb el darrer iPhone Pro, em comentava el Miquel que la versió de 256 GB que costava ja 1.000, quan has dit abans?
1.200? 1.269. El de 256 era 1.300. 1.300?
O 1.400.
Era més, crec que has dit, perquè hem dit que hem vist que estaven 500. Com a 300. Ah, vale.
El de 500 valia 1.600.
1.600?
Sí.
Clar, és que ja, aquí ja estem parlant de 1.600 a 1.900, són 300 euros per un telèfon que, clar, és molt més que... Vull dir que amb això ho dèiem, que no sabem si és que Samsung està ajustant els preus o és que totes les altres ens estan cobrant una barbaritat. Segurament ja està una cosa en el terme mig. però que està molt, a priori està molt, molt bé aquest telèfon. Jo tinc moltes ganes de poder-lo provar, a veure si puc.
Mira, aquest matí escoltava, precisament parlaven d'aquest tema, Loop Infinito, que és un podcast fet per, no recordo la noia aquest, però bueno, està dintre de Javier Lacort, d'Apple Esfera, que ell deia, i jo estic totalment d'acord amb aquesta reflexió, avui en dia, ara, tenir un telèfon, igual d'aquí 4 anys no és així, però avui en dia tenir un telèfon plegable és quelcom exclusiu. Ja sabem que són cars, no es veuen gaire. Estàs tu pel carrer o en una festorra i treus el teu telèfon mòbil plegable i ets crides l'atenció.
Jo no n'he vist mai cap pel carrer.
Jo tampoc.
Hi deu haver, però jo no n'he vist mai.
Però crides més l'atenció que si tinguessis un iPhone flagship. Perquè, clar, el teu telèfon és plegable. Vale. I això té un plus. I aquest plus tampoc són tants diners en comparació. Vale? Entenem que és una tecnologia nova, però que ja està provada i que realment ha millorat, com que acaba de dir el Raül. Per tant, jo no ho trobo excessiu, que es paguin 1.700 pavos per un telèfon plegable.
Sí, jo trobo excessiu, però perquè també trobo excessiu 1.400, 1.300 i 1.200.
Però quan... El que passa que el que fem ara amb el telèfon tampoc té res a veure el que fèiem fa 10 anys o fa 15.
Sí, però els telèfons, també és veritat que fa... No, potser 10 anys no, però fa 6 anys, tu d'un any a un altre, hi havia uns salts tecnològics brutals. Ara perquè estem parlant del plegable, però oblidem-nos del plegable. Els últims 3-4 anys, podríem dir que la tecnologia està molt amortitzada, d'acord? Però sempre és una miqueta més, és com pot passar en el món dels ordinadors.
Millorem la càmera, millorem el...
No, exacte, són millores marginals sobre el que ja tenies, però en canvi els preus haurien d'anar cap a baix. I no hi van,
mantenen.
I van cap a dalt. Bueno, mantenen, no, van cap a dalt.
Sí.
No? Al final. Mira, I és el sí. que ja crec que aquí ens estan fent una mica la pílula.
Exacte. Mira, per 200, 205...
Hombre, no, que hem de pagar els Teslas de tots els executius d'Apple.
Sí. Mira, un telèfon que costa 200, 250, 300 euros, a tot estirar, és més que suficient perquè, poso l'exemple de la meva mare, pugui fer fotografies, pugui veure vídeos, pugui fer fotografies amb una certa qualitat, pugui comunicar-se amb les seves amigues, ja són persones grans, no tenen la mobilitat que tenien abans, no només tenen contacte com abans hi havia per telèfon, sinó que tenen un altre contacte diferent perquè es veuen per vídeo, aquests 250 euros tenen molt valor, però molt valor per a una persona com la meva mare. Vale? I suposo que com la meva, doncs moltes iaies o molts avis de la nostra d'ara. Per això et dic que tot depèn del preu. I de 250-300 a 1.500 hi ha moltíssima diferència.
És que no fa tant els flagships, que eren pepinazos, costaven entre 700-900 euros. Clar. I ja eren diners.
Un iPhone 12 et costa 500, ara mateix. 529.
Per això dic que crec que amb els flagships últims, jo crec que és una mica d'un aguanta amb el cubata, perquè
sí,
cada any
quan
s'ajunten les empreses diuen anem a posar la gamma de preus, hi ha algú que diu a que no hi ha ous a posar-lo més car que el de l'any passat.
Un iPhone 12
diu, com que no?
Un iPhone SE ja o un iPhone 12? Perdona, Miquel.
No sé, estava mirant... Vale, no, perdona.
No, és que m'ha semblat
entregues,
poc,
sí. Quan entregues, 809.
Sí, però et dic, però que si penses en l'iPhone flagship, ultra pepino, a tope de tot, de fa 3 o 4 anys, no crec que passés de 900 euros. Això, compte, I ja us dic, i la tecnologia era més revolucionària, en aquella època sí que hi havia més canvis de qualitat de la pantalla, de qualitat de les càmeres... de potència, d'autonomia, si voleu. Us en recordeu quan els mòbils amb prou feines duraven un dia de bateria? I els fèiem servir segurament menys que avui en dia. Per això dic que no, en aquella època sí que canviaven molt. I de cop i volta, just el que dius, Miquel, els canvis són com molt iteratius, marginals, sobre coses que ja tenen, i cada any és com 200 euros més per la cara. És, no sé. I crec que això és culpa d'Apple, perquè, primer, pels preus d'Apple, i segon, perquè legitima la resta a fer el mateix. Perquè al final,
perquè
si l'iPhone costa...
Al principi del OnePlus, clar, els preus eren molt econòmics i ara el OnePlus s'ha igualat.
Bueno, aquest que costa 1.100, però clar, com que l'altre costa 1.500, pues Apple, Samsung, que costa 1.500, doncs aquests ja estan, entre cometes, molt bé de preu. Però és per això, perquè al final, com que el que més ven va tirant llarg, Doncs clar, Samsung deu dir, home, si aquests d'Apple el venen a aquest preu, nosaltres també.
Pues jo també, eh?
I els altres van dir, bueno, pues si el deixem 100 euros per sota, pues ja són més barats. I de cop i volta va arrossegant tot cap amunt. En el fons, la culpa és dels consumidors perquè els comprem.
Perquè els comprem, sí.
Però que, no sé, tinc la sensació que és una estafa piramidal, això dels preus dels telèfons. Perquè ara arriba una gran revolució i clar, pues clar, has de pagar un sobrecost, 300 euros. Ah, no és tant. Clar, però és que el preu de sortida ja és tan alt que aquests 100 euros et planten al 1.800, 1.900. I dius, home, a veure, un moment. Que per aquest preu em compro un portàtil que al·lucines. És que... no sé.
Molt bé, nois, doncs jo deixaria aquí avui aquest mossegar la poma extra estiu. Aquest debat final o aquestes converses o temes finals ja han recuperat el to clàssic de mossegar la poma. Això és el que us espera la propera temporada, més domòtica, que lo sepais. Molt bé, Toni, Miquel, Raül, gràcies. Toni, especialment a tu, que avui sé que estàs fotut i has fet l'esforç d'estar aquí, moltes gràcies.
Podcasting des del llit, des del anem a explicar-ho tot.
Per això té la càmera apagada, pobret, perquè està aquí de repòs i descansant. I també moltes gràcies als oients, ens retrobem, si no hi ha un extra 3, pues en principi hem de tornar al setembre, però vés a saber, perquè nosaltres apareixem quan ens dona la gana i no avisem, com a Twitch. Vinga, macos, adéu-siau a tothom.
Adéu.
Adéu.